brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux.
I amb aquesta cançó de la protagonista d'avui a l'Espai Cinema a la Xarxa de Víctor Alexandre, em arribat ja al punt de les 12, les 12 i un minut, per ser més concrets, i és aquell minut, aquell moment, minut, que acabem aquesta primera hora i ja comencem amb no res la segona hora, i com ho fem, com sempre, amb les sintonies habituals.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora amb les dues seccions habituals. La primera, l'abans de l'informatiu, i el concurs. I avui, tercer dia de sorteig, donàvem el dècim, donàvem les entrades, les entrades del circ, i avui toca saber qui serà el guanyador del primer menú de la calçotada. Tot això amb la companyia de l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan, bon dia i bona hora a tothom i a tota d'on.
Ah.
Ja ho he dit.
Vinga, fot-li bou.
S'han enllestit ja les obres de reconstrucció de la Riba Petita. S'ha reconstruït tal i com era fins que el temporal del mes de novembre passat se la va endur pràcticament sencera. Els treballs s'han enllestit en menys de 20 dies, 20 dies des que es va començar a treballar-hi. Uh-huh. Des del temporal han passat pla més que 20.
Uh-huh.
Digues.
No, deia que igual no s'ha anat a ampliar, aprofitant no. Doncs, allò que era un escenari per fer-hi activitats.
Vés-te-la a mirar i si no sabessis que hi va haver el temporal el mes de novembre, diries aquí no ha passat res.
I a la mateixa pilona?
I a la mateixa pilona s'ha recuperat el norai, aquell que semblava que es havia perdut, el traçat, és a dir, on la volumetria és la mateixa, per tant hem recuperat una cosa tal i com era, feta a imatge i semblança del que hi havia abans del temporal. Falta només una petita cosa, és l'últim detall que els hi queda, el regidor en diu la decoloració del formigó de superfície, que es tintarà amb òxid, no sé si és òxid de ferro o monòxid, que agafi un to més sorrenc, diguem-ne, per desdibuixar aquesta grisó del formigó. Notícia segona. Avui comencem a tastar o comencem a flairar l'avinguda del Carnaval. Queda encara no un mes i ja totes les colles i comparses estan treballant de valent, ja sigui amb la carrossa, amb el vestuari i, de fet, ja fa dies que hi treballen.
Sí, abans de Nadal n'hi ha que comencen ja.
Exacte.
A remenar-hi.
De fet, ja quasi podríem parlar de l'esprint final. El nivell d'autoexigència és cada cop més elevat i avui en tastarem alguna mostra. Empúries presenta aquest vespre el darrer projecte de recerca sobre les antigues àrees portuàries. Entenem com Empúries el Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries, i els seus arqueòlegs Pere Castanyer, Marta Santo, Joaquim Tremoleda, Elisa Hernández, aquest vespre fan una presentació, una conferència i presentació a l'Alfolí de la Sala a partir de les 7. Sobre el procés electoral sobre el procés electoral...
De primàries, no.
No, Vic, descartat.
De primàries d'algun partit?
No, descartat.
De...
No, descartat. Del Futbol Club L'Escala.
Ah.
Hi haurà un termini d'un mes per trobar nou president. L'actual junta directiva, encapçalada per Miquel Bosch, que el juny vinent farà 4 anys que van entrar, i l'opció de la junta és plegar... acabat just quan s'acabi el mandat i deixar pas a gent nova que aporti noves idees al club. Ahir va haver assemblea i aquest era un dels temes centrals que es van comentar.
Ui, s'ha acabat la sintonia, espera, que la... ara. Vinga.
Aquests seran els punts centrals de l'informatiu d'avui. Farem també l'agenda esportiva del cap de setmana, quins partits es juguen a l'Escala tant en futbol com en bàsquet i tennis de taula. En futbol l'equip sènior juga fora, en bàsquet també seran fora els equips sèniors. A nivell de sèniors ens hem de fixar en tennis de taula, que juguen a casa tant l'equip de superdivisió com el de divisió d'honor. El matí de dissabte ho farà el de superdivisió contra el Cambados Tennis de Mesa i a la tarda ho farà el de divisió d'honor contra el tennis taula Badalona. I pel que fa a l'agenda d'activitats, doncs, mira, déu-n'hi-do els actes que hi ha programats. Avui a la Biblioteca Biblionadons, després comença el 47è curs d'ensenyament de sardanes, després hi ha la conferència a l'Alfolí sobre les antigues àrees portuàries d'Empúries i encara una mica més tard hi ha la reunió informativa del Campus 2019. Demà dissabte, la presentació d'un llibre al·lusiu en Pep Ventura, un llibre infantil de contes. El conte principal és un que està inspirat en la infantesa de Pep Ventura i això és el primer acte sardanista de celebració dels 50 anys de l'agrupació Avi Xaixo. Demà dissabte hi ha també l'Assemblea General de la Penya Blaugrana de l'Escala, hi ha la presentació encara d'un altre llibre, el que es diu Un circ al pati de casa, del viladamatenc Damià Verdera, i demà comença el segon cicle amb sopar cantat a càrrec dels Tranquils. Exposició a la llibreria Vitela com a cirereta per tancar aquesta intensa agenda. I si vols saber el temps, mira el cel.
Mira el cel i escoltes vent, que de Menorca t'arriba.
Però si estàs en una habitació que no veus el cel, escolta el que ens explica en Sergi Corral, que en resumides cuentes diu...
Què dice?
En resumides cuentes diu que anem de cara a un cap de setmana de cel variable, sol esmorteït i ambient humit, però més suau.
Bé, bon temps.
Bon temps. Tot això més els suplements Zona Mixta amb l'Ivan Garcia a la franja més informativa d'aquesta casa. Això és d'una a dues del migdia.
Deixa'm fer una reflexió.
Fes-la.
Ojalà, perquè a vegades com una junta plega, ojalà que surti, demanen que surti gent jove. Jo, tal com en tant d'anys que m'amoc per al teixit associatiu de l'Escala,
Sí. Jo
veig tan difícil que hi hagi un grup de gent jove, un grup de gent que vulgui portar una cosa que alguns deixen, que ja veiem que últimament sempre són els mateixos que remenen per allà mateix. I si algun dia tota aquesta gent digués en bloc plega, no sé quantes entitats es podrien tornar endavant, perquè hi hagués gent que volgués. Però estem passant una època molt dolenta en quant a gent que vulgui involucrar-se, tirar endavant alguna entitat o participar-hi.
Mira, entitats claus, perquè llavors hi ha entitats, diguem-ne, que fan un acte a l'any, que són més comissions que no pas entitats o associacions, no? Però entitats claus del municipi. A nivell cultural, l'entitat número 1 sembla que coincidiríem ràpidament a dir que és el CERT.
Sí.
Quants mesos fa que la presidenta diu que plega? I que l'assemblea vinent s'hauria de donar pas a una junta per fer un traspàs transitori i tranquil per passar les regnes i les responsabilitats a un equip nou. Hi ha junta alternativa a dia d'avui?
Em penso que no.
Jo pensaria que tampoc.
No, que no, perquè no ha sortit cap veu ni sentit cap comentari.
Per tant, entitat estratègica en el món cultural. En el món esportiu, entitat estratègica, el futbol. Vulguis que no, ens agradi més o ens agradi menys el futbol, és l'esport que mou més mainada al poble.
Sí, senyor.
I a l'equip,
totalment d'acord.
I amb un equip, amb un nivell esportiu...
acceptable.
Acceptable, quasi envejable, podríem dir. Plega la Junta, ahir es comunicava formalment, plega la Junta que presideix Miquel Bosch. Hi ha alternativa?
De moment tampoc he sentit cap... Que ningú que volgués postular-se, dir jo m'agradaria portar-ho, excepte aquell any de les famoses eleccions Pedro Rafalet, i em penso que el futbol ha anat trampejant en gent que més o menys sempre hi ha sigut. No ha vingut una fornada nova de gent de dir, ostres, nosaltres volem agafar el futbol, perquè tenim gana.
Nosaltres fa temps que som per aquí, com a actors secundaris, volem fer el pas endavant i agafar el timó de la nau. No passa.
No.
Entitat estratègica en el sector econòmic, en el petit comerç, l'UBET. Ara mateix estava parlant amb el secretari de l'UBET fa ben pocs minuts, perquè aquesta setmana, i això trobem punta al llapis, la setmana vinent en parlaríem amb detall. Aquesta setmana s'acabava el termini de presentació de candidatures perquè la Junta de Narcís Pere Ferrer ja fa mesos, de fet des de l'any passat, que han anunciat que ells s'havien presentat per un mandat però que no aspiren a la reelecció per assumptes personals, perquè cadascú té prioritats a casa seva o tirar endavant la botiga, la família, el que sigui. Han fet el gest, han estat 4 anys portant l'entitat i de forma crec que molt i molt correcta, i ara volen fer un pas enrere i que entri un altre equip. Hi ha cap equip presentat?
Cap ni un.
El dia 22, si no vaig errat, hi ha l'Assemblea General convocada i alguna cosa s'haurà de decidir allà, però si no, s'obrirà un buit de poder. Una, dues, tres. I la quarta, i aquesta encara pla més greu, Pla més greu. No greu perquè tingui afectacions econòmiques o perquè sigui una entitat estratègica o d'allò, però greu sí perquè s'està arribant ja a les últimes conseqüències. Aquí ara parlo de la colla gegantera.
El que te volia estar buscant jo el comunicat aquí, de què han fet, sobre també la situació de crisi ja que està en la colla gegantera.
Buscarem els responsables de la colla per fer una entrevista en profunditat i parlar-ne. Allò com a un exemple del que jo estic notant que passa des de fa una colla de mesos o anys. I que l'espontaneïtat, la frescor, la il·lusió a l'hora de tirar endavant entitats, doncs fa un temps que costa molt de trobar-la. Has de gratar molt per trobar aquella persona il·lusionada que ho fa perquè sí, perquè li ve bé, perquè disfruta fent el que siguin aquestes entitats. No ens expliquis ara detalls del Via Crucis vivent o de l'associació al Rosetó, però internament sabeu el que hi ha.
Sí, el que passa és que jo, vull dir, no, totes aquelles persones que no em preocupa, vull dir, la cosa arriba allà on arriba. Jo no faré mai cap crit de socors, jo com a membre, parlo com a membre d'entitat, com estic aquí. Com a membre d'entitat no faré mai cap crit de socors. El moment que s'acabi, s'acaba. Si no hi ha ningú, passa res. Vull dir, fins aquí hem arribat. Ni em desesperaré, ni posaré escrit per veure si no, vull dir. Aquí hi ha un límit, nosaltres arribem fins aquí. Si hi ha algú que ho vulgui portar molt bé, si no hi ha ningú que ho vulgui portar, doncs aquí s'acaba i nosaltres ja hem fet la feina que havíem de fer. Perquè la situació és així i jo veig que molta gent estem quasi a molts de lloc i sempre veus les mateixes cares. No veus gent amb empenta que vulgui ser a davant o vulgui passar, posar-s'hi o ajudar o tingui ganes. Però passa en totes les comissions. Sí. Comissió de festes, ara s'ha tirat endavant. Però clar, com són? Són 3. Vull dir que no són un grup, són 3, 4, vull dir que no són un grup així de gent quasi sortint nou. Fixa't aquí davant, Jordi Roure, un històric de la...
Jovenàs en la seva primera florada.
Exacte, vull dir que la situació és alarmant en quant a entitats.
Un quart d'una.
Vinga.
Aquí la reflexió feta. Com si vol dir, tornarem a estirar el fil, a veure si en trobem una mica d'aigua clara.
Exacte, si no ja farem venir la Montse Hidalgo.
Exacte, si no, i de moment...
Que es treu l'aigua clara cada dimecres.
Perquè ara tenim una sèrie de gent, com a mínim 12 persones, com a mínim 11 persones, que el que esperen, Joan, de veritat, és que engeguem la secció del concurs.
Vinga. Anem amb un xip més d'alegria, i avui farem content a una persona.
O dues. Perquè ja ho sabeu tots, a veure si ho dic bé.
A veure si ho dic bé.
En Joan ho sap.
Sí.
L'Abel ho sap.
També.
Tot el personal que hi ha rondant per aquí la ràdio ho sap.
Sí, senyor.
I els que ens escolteu, jo estic segur que també ho sabeu. Què sabeu? Que les millors calçotades del món...
Les trobareu al Mesón.
del Conde.
Ara va bé. Vinga. Ara va bé. Tira,
sintonia, tira. Ah, no, avui ha quedat bé, això. Eh? Avui se nota que és divendres. Això fet en dilluns o en dimarts...
No, costa més.
Costa més.
Per què us penseu que el concurs gros el guardem pel divendres?
Clar.
Res per res ratlla.
Que aquesta alegria d'aquest divendres...
Si s'ha de guardar, se guarda.
Sí, guardar per guardar és tonteria. Doncs vinga.
Que tens la màquina de fer sortejos a punt.
La màquina de fer sortejos...
Fes-me'n un, corre, fes-me'n un que quedi bé.
Vinga.
Ni per tu ni per mi, una cosa arreglada, eh?
Sí. Espera't que l'he obert allà on no l'havia d'obrir i està en un altre...
Obre el debat. Estem molt orgullosos, mentrestant, deixa'm els hi colar. Estem molt orgullosos a Ràdio de l'Escala de recuperar una temporada més el concurs del Mesón del Conde, que des d'ara fins a final de temporada regala als oients de Ràdio L'Escala una calçotada per dues persones. Canvi de parlar-ne, esclar que sí, perquè només no hi pot haver millor prescriptor, no hi pot haver millor publicitat que aquella del client satisfet, del client content. I que si un oient de Ràdio L'Escala es fa client del Mesón del Conde, a base de, ni que sigui d'haver gaudit d'aquest concurs, doncs el fet de parlar-ne i de la manera que en parlarà, perquè estan segurs i estem segurs que sortiran de la calçotada satisfets.
Segur.
Satisfets.
Tothom hi ha sortit. Encara no tenim cap queixa, inclús trucades que a vegades participaven en altres sortejos i ens deien, recordo en Xico Otero, com hi havia anat, que sempre ens havia parlat bé, la Carme, penso que també l'havia tocat, i, bueno, i gent que són habituals als concursos, que sempre ens han parlat bé, i això encara te fa més content.
Doncs, de l'1 fins al número 13, amb el ben entès que si sortís el número 7 o el número 8, tornaríem a sortejar, perquè són números ja premiats aquesta setmana.
Perfecte.
Que rodi, doncs.
Va rodant la fletxa de... el ditet del ratolí.
Stop!
Han de tornar a sortejar, ha sortit el 8.
Mira. Que rodi. Top!
El 5.
El número 5 és de la Montserrat Colomeda. Montserrat Colomeda, felicitats, ets la guanyadora de la primera calçotada d'aquesta temporada. Primera calçotada del Mesón a través del sorteig de Ràdio L'Escala, aquí dic.
Exacte. Això vol dir que ara, a partir de la setmana que ve, si la Montserrat se tornés a apuntar per números, per entrades, ja no podria anar no podria entrar al Mesón, perquè el que volem és que hi hagi rotació de gent.
Exacte, això queda clar. Montserrat, tens un tiquet que t'espera a Ràdio L'Escala, que hauries de passar a recollir tan aviat com puguis. Un cop agafat aquest tiquet, us heu de posar en contacte amb el restaurant per pactar dia i hora. Per pactar dia i hora d'un menú dels calçots persones. I a partir d'aquests instants, doncs, fem neta la llista.
Exacte.
I tots els qui ho desitgeu podeu trucar-nos al 972-77-1000 o bé al 627-40-53-99. 627-40-53-99, missatge de WhatsApp.
Perfecte. Comptadors a zero, doncs esperem trucar-nos amb, com deies, missatges a través del WhatsApp. Abel, sembla bé, ho deixem aquí i t'esperem a la una per anar ampliant continguts informatius.
Fins a la una, doncs.
Bé, doncs avui ja hem conegut el tercer del sorteig. Aquesta setmana ha sigut una setmana, diguem, de sorteig, tal com també ho serà la setmana que ve, perquè encara regalarem entrades, pot ser que ja al començament de setmana, el dia dijous, dia 14, és el dia de la inauguració del festival. Per cert, ahir era Girona i vaig passar per davant amb una carpa impressionant que ja estava muntada amb totes les llums, els llums que es veu des d'allò que dius d'una hora lluny, que es veu que allà hi ha una carpa de circ que feia goig, una carpa que feia goig de color blau, és molt ben il·luminada, i ja doncs preparant tot el que serà aquest festival del circ que s'inaugura el dijous dia 14, encara tenim algunes que altres entrades per sortejar, que ja us irem informant, per si algú encara té ganes d'anar-hi. I bé, com dèiem, hem acabat ja aquest concurs, comptadors a zero, saben que poden trucar, la setmana que ve, doncs, també entrades, com els explicava ara, calçotada i el dècim de loteria. Gràcies, doncs, als nostres patrocinadors, Festival del Circ, per una banda, el Mesón del Conde, per l'altra, i l'anxova milionària, que ja des de fa tota una colla d'anys sempre regala un dècim per als nostres oients. I el que hem de fer ara és continuar.
El més calent a l'aigüera.
Bé, i abans escoltàvem els Pets, que són un dels grups que actuaran a Empúries, en el fòrum, i de l'altre grup que hi actuarà, tots dos cats de cartell, són els Catarres que, si fem història, els recordem perquè varen començar parlant amb la cançó Jennifer de les Anxoves de l'Escala i això va cridar l'atenció dels que vivim en el municipi de l'Anxova. I recordo que varen venir un dia de pregó de la Festa Major, van actuar allà a la plaça, van poder parlar amb un dels seus components i ens va explicar tota aquesta història de la cançó i per què les Anxoves de l'Escala. Doncs els Catarres que tornen a l'Escala i anem a escoltar el seu últim treball discogràfic, aquest tema que es diu Una cançó que parla d'aquí, de tu.
De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny, recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born. Ens vam jurar que mai no seríem vençuts, portats per l'arrogància pròpia de la joventut. Volíem tornar a escriure les normes del joc, el guió d'una pel·lícula amb el desenllaç més dolç. Del primer petó, el primer final, aprenem el que ens fa mal per ser millor. Som cançons. Sona una cançó que ara em parla de tu, del primer missatge d'aquell 23 de juny. Bevíem i parlàvem a sota el portal, algun sopar romàntic al xauarma del Raval. Teníem tant a aprendre i ens veiem els forts, com les nits de bronca que acabàvem fent l'amor. Vam veure la distància creixent entre els dos, posant a la balança tot el pes dels nostres cors. Del primer petó, el primer final, aprenem el que ens fa mal per ser millor. Som cançons. Aprenem del que ens fa mal per ser millor. Som cançons.
Són els Catarres, tots els meus principis, l'últim treball discogràfic editat l'any 2018, l'any passat, i que serà el que escoltarem, el que presentaran al Fòrum d'Empúries aquest estiu. I el tema, una cançó que parla de tu. ...12:24, en camí cap a la una, i que camí passa per el nostre rentaplats.
Per mi.
Per mi i per tots els oients, el rentaplats setmanal Com sempre, agafem paraules, agafem notícies i els posem dintre els plats. Després ja van de seguida al rentaplats. Paraules, sí, el mot que m'ha sortit al començament, que serà un dels plats que tindrem en aquest rentaplats, com el número, com el noi o la noia, com l'anxova o com la vaca tremolosa. I anem. Anem a començar a embrutir aquests plats. Comencem per paraula. La paraula del rentaplat setmanal és abocament. Unes obres a l'hotel Neus Mar han generat un abocament d'aigua i fang al mar, just davant de l'hotel. Al principi es va generar una alerta, però el cas està controlat per l'administració, que va otorgar els permisos necessaris. I, de fet, no és el primer cas que passa, perquè recordem les obres de Bonaire, com també es va enderrocar el que era l'hotel per fer-hi els pisos que hi ha a l'actualitat, també es va trobar aigua i també van fer el mateix sistema, es bombejar l'aigua cap al mar, el mateix sistema que passava a l'hotel, que va passar a l'hotel Neus Mar, amb aquesta aigua que es va trobar al fons, com feien el subterrani, i va generar el mateix sistema que l'hotel Neus Mar, i aquesta vegada l'hotel Neus Mar, com l'impacte pot ser, no sé si l'altra vegada va ser tan gran, potser no se'n va parlar tant, però aquesta vegada, l'altra vegada, esclar, tampoc hi havia que són les xarxes socials i ja aquesta immediatès que hi ha de les notícies i tots els comentaris que generen, però aquesta vegada sí que se n'ha parlat molt i molt d'aquest abocament d'aquesta aigua i fang que veiem allà al mar, la zona que dona a l'hotel, el mar tenyit de color marró. Això en quant a la paraula abocament, el número 50, perquè aquest 2019 es complirà mig segle, és a dir, 50 anys de la fundació de l'agrupació sardanista a Bixaixo, inicialment com a secció sardanista del CER, fins que es va decidir fer un pas com a associació independent, 50 anys de tota una sèrie d'activitats que podrem gaudir ja aquest cap de setmana i suposo que algunes altres que s'està preparant per celebrar aquest número tan important, aquest mig segle de vida. Felicitats a tots els que han format part de l'agrupació sardanista escalenca a Bixaixo per mantenir viva aquesta flama sardanista en el nostre municipi. Passem a l'apartat de noi, noi, aquesta vegada nois. De fet, ja hem escoltat dos temes. Els nois són els grups, els Catarres i els Pets, els primers artistes confirmats ja en els concerts a Empúries, al Fòrum Romà. Això per una banda, pel nois, pel noies, i anem als dos últims, com són l'Anxova i la Vaca Tremolosa. Anxova, el Club Nàutic L'Escala, que va rebre fins a 9 premis dins la Festa Catalana de Vela. Són premis a la trajectòria dels seus esportistes, a la tasca organitzativa, també al vessant més social. També es va reconèixer el projecte Incervela, una col·laboració entre el club i l'Ajuntament de L'Escala. Doncs felicitats al Club Nàutic L'Escala, senyal que s'estan fent les coses molt bé, s'estan fent les coses molt ben fetes per rebre fins a aquests 9 premis dins la Festa Catalana de la Vela, fent així que el Club Nàutic L'Escala sigui un dels clubs referents a l'apartat de vela a Catalunya. I la Vaca Tremolosa, com anem fent habitualment aquestes setmanes, i ara també, perquè guanyarà més sentit amb el judici contra el procés, doncs, tots aquells persones que encara tenen els nostres polítics a la presó i també exiliats amb ells sempre, els hi donem una setmana més la Vaca Tremolosa. La Vaca Tremolosa, l'últim dels plats que hem embrutat abans, l'anxova que li han donat en el Club Nàutic L'Escala, el noi en els Catarres i els Pets, perquè seran els artistes que veurem en els concerts del Fòrum Romà d'Empúries, 50 anys el número a l'agrupació sardanista a Bixaixo i aquest abocament a la paraula. I el rentaplats, que és una de les seccions que tenim cada divendres, que sempre, si els àudios que tenim ens ho permeten, allò que tot va seguint el seu protocol, com ha de ser, com tenim amb l'ordre de l'escaleta, els podem fer. Alguna vegada, doncs, alguna setmana no l'hem pogut fer, ens hem quedat sense fer-la. portem unes setmanes que sí que podem posar en marxa el nostre rentaplats setmanal, com també podem viatjar per Catalunya per conèixer els topònims dels municipis. Cada nom de municipi té una història. No està posat així perquè així, no es va fer en votació popular. M'imagino, potser algun municipi poder sí, però vés a saber-ho. Segurament ens ho explicaran aquí topònim. Però sempre té una història, perquè aquell nom es diu d'aquella manera, com ha anat evolucionant, perquè al principi hem vist, i ens han explicat, vist més veure que no, ens han explicat que la població es deia d'una manera i a mica va anar evolucionant aquell nom fins a dir-se d'una altra. No crec, ho dic molt aviat, no crec, però no crec, diré així, no crec que Sant Pere de Vilamajor sigui un d'aquests municipis que el seu nom hagi anat evolucionant i potser es deia d'una altra manera. O potser sí. Bé, tot això ens ho explicaran des de la xarxa a la secció Topònims.
Topònims. Vilamajor va ser un municipi sota domini comtal i reial format pel conjunt de Sant Pere, Sant Antoni i Cardedeu. Tots tres donaven forma a un dels pobles més grans de Catalunya a l'edat mitjana, amb més de 70 focs. D'aquí el significat del nom Vilamajor, vila molt gran. Amb els anys, però, es fragmenten i és del 1822 quan Sant Pere de Vilamajor és un municipi independent. Sant Pere era el titular de la parròquia. Ens en dona més detalls la voluntària del Vilamagore medieval, Montse Cot.
Sant Pere és perquè l'església es vesteix a partir de les pedres del castell. La gent venia a buscar les pedres del castell, que va caure en un terratrèmol el 1427, i venia a buscar les pedres que ja estaven arregladetes.
I del segle XX a l'actualitat ha variat lingüísticament el terme. Ara s'escriu Sant Pere de Vilamajor, amb J, però encara es troben variacions.
Vila, Maiore, i algun joc està posat tot sencer. A vegades està a mi i a vegades està amb J. El Vilamagore, amb G, és a posteriori.
Vilamagore, així com alguns anomenen el municipi arrel de la gran festa medieval que se celebra des de fa 23 anys.
Conegut la història del municipi de Sant Pere de Vilamajor. La història del municipi no, però la història del topònim sí. Bé, i anem a música, com passen dos minuts de dos quarts d'una, amb un grup que sí que ha vingut a actuar també aquí a l'Escala, com són els Amics de les Arts. Varen passar la primera vegada per al Festival Portal Blau, les primeres actuacions que varen fer aquí. L'any 2017 trevien el seu últim treball discogràfic amb el títol Un estrany poder, i una de les cançons més escoltades és aquest, el seu gran hit.
Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre acords i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes. És vorejar d'entregar els instruments. S'acaba el seu gran
així en una tarda te'n puc fer 25.
Hi ha un subtext que mai no evoluciona.
Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut, vingut, les dones. Hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Pifataires del pop, lletres repetitives. Fem quatre acords i ens en sobren i tot.
Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Sempre fem el mateix, però vestit de manera que sembli que anem millorant amb el temps.
Aquest era el que escoltàvem, aquest, el seu gran hit dels Amics de l'Azar. 12:36 minuts, abans d'anar a obrir el nostre cinema Paradís, passem per la taverna, amb els sons de taverna, i avui amb la Paloma, per al grup Mar Endins.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Segurament, si dic la Paloma, tothom en sap la lletra. És una de les habaneres més conegudes i versionades. Fins i tot Elvis Presley la va cantar. La va escriure el compositor basc Sebastián Iradier y Salaberry a l'any 1863 i encara avui dia es continua interpretant pels grups d'habaneres i cantants d'altres gèneres. Els hi proposo escoltar-la pel grup Mar Endins.
Thank you.
La Paloma, avui a Sons de Taverna, aquesta secció que donem a conèixer, l'Havanera i el Cant de Taverna. Són els 12:41 minuts i per arribar al punt de les 12 ho fem parlant de cinema dintre del nostre cine Paradís. El nostre cine Paradís, que hi tenim en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, bon dia i ben trobat.
Molt bé, doncs tenim coses per comentar. Primer,
temes pendents.
Temes pendents. Primer, teníem la travessa de, que vas fer dels nominats en els Goya, l'edició dels Goya del passat cap de setmana. Havíem fet aquí una travessa, jo li vaig proposar que escollís la millor pel·lícula, la millor direcció, el millor protagonista, la millor actriu protagonista, el millor actor i actriu protagonista, i després els que són secundaris, els de repartiment. I també, com que hi teníem una escalenca, doncs, que apostés per la millor direcció artística.
Comencem per aquí.
Per aquí? Perquè,
sí,
bueno, aquí te'l don com a bo, eh?
No, bueno, ja.
Te'l don com a bo, perquè...
Però comencem per aquí, ja et vaig dir el que havia de dir, però sí. Jo felicito. Felicito a la Maria Rosa, o Rosa Ros, perquè no va poder fer el doblet, ja ho sabem. Però podem estar ben satisfets de la seva situació, perquè,
exacte,
evidentment, el Gaudí era més que merescut. El Goya també... Però allò que es diu caure amb el cap ben alt és el que podem dir d'ella, perquè la veritat, ja et vaig dir la setmana passada que La Sombra de la Ley era un competidor molt potent perquè l'ambientació, la direcció artística d'aquella pel·lícula ambientada a la Barcelona dels anys 20 era una bona mereixedora, bueno, en aquest cas ha estat una bona mereixedora del premi. Per tant, no guanyar contra una pel·lícula com aquesta no desmereix res la bona feina que ella va fer amb el fotògraf de Mannhausen. Per tant, l'hem de felicitar igualment, pel Gaudí ja ho vam fer, però per ser una de les millors directores d'art de l'any, ja per això, pel que s'ha fet, ja val la pena felicitar-la.
Exacte. Tu havies dit, havien posat aquí, també havies apostat per La Sombra de la Ley, com acabes d'explicar.
Sí, però escombrant cap a casa.
Esclar, escombrant cap a casa, però com que ja havies dit, per mi serà La Sombra de la Ley, doncs aquest te'l donem combo. Ara comencem per dalt de tot. La millor pel·lícula, aquí la vas encertar de ple. Campeones, que va ser quasi una sorpresa, perquè, esclar, a l'anunciar, el primer, el director, ja donàvem per fet que la pel·lícula, però jo estava mirant a casa i deia, la pel·lícula ja veiem quina serà. Però,
jo ja et vaig dir que alguna cosa grossa li havien de donar a Campeones, perquè era la pel·lícula que havien triat per anar a la selecció dels Oscars. Per tant, alguna cosa grossa li havien de donar. Per tant, la solució salomònica és una bona pel·lícula com El Reino, s'emporta un premi gros, més ben dit, dos premis grossos dels que se'n van dur, que també el vaig encertar, que és l'Antonio de la Torre. Bueno, anem per ordre, no?
Bueno.
Campeones era encertada.
Encertada.
El que ja no vam encertar va ser el director.
El director, que tu vas dir, esclar, la lògica, no?
Per lligar-ho.
Per lligar-ho. I el director va ser Rodrigo Sorogoyen, del Reino, que Déu-n'hi-do, també.
Ben merescut, però és que també podia haver ser ben merescut a la millor pel·lícula. Però, clar, era una mica incongruent allò que et vaig comentar, de que si tu tries una pel·lícula per anar als Oscars, home, quan l'Acadèmia, que l'ha triada, dona els premis nacionals, també han de tenir aquest reconeixement. Però que ja et vaig dir que en altres anys ja va passar que no havien coincidit, cosa que jo trobo molt estrany.
Normalment no és habitual.
No
sol ser habitual.
No, clar que no, perquè...
Pot passar, però no és habitual.
Si aquí l'Escala organitza... Imaginem-se, no? Aquí l'Escala organitza un concurs de qualsevol cosa local. I llavors han d'apostar per algú que vagi a representar amb una cosa... O al revés, que primer trien un que vagi representants a fora, més important, i trien a una persona o una entitat. I llavors, quan fan el concurs local, en trien un altre. Això és una mica incongruent, no?
Exacte.
Doncs això és el que jo vaig defensar en el moment de fer la travessa.
Mm. Com dèiem, la millor direcció, Rodrigo Sorogoyen, en Jordi havia apostat per en Javier Freixer per tot el que hem explicat,
per
i ara cert, anem amb els actors.
Per cert, que Sorogoyen està nominat als Oscars per un curt. Uh-huh. Vull dir que representació espanyola i, entre cometes, una mica catalana, perquè Sorogoyen també participa... Bueno, El rei no era una pel·lícula en on també hi havia una mica de participació d'aquí. Uh-huh. Està nominat amb el... em sembla que es diu Madre. Mm. És un curt on doncs ell està opta al
corto de ficció o corto que tinc la corto de documental. Corto de ficció, Madre. Madre, sí.
Doncs aquest curt és del Rodrigo Sorogoyen. Per tant,
a veure si hi ha sort.
A veure si hi ha sort.
Ens en anem al millor actiu protagonista, qui el vas acertar de ple, l'Antonio de la Torre, que de fet s'ho mereixia perquè ha tingut tantes nominacions.
Sí, però és el que tu vas dir, en Javier Gutiérrez també està molt bé en la pel·lícula Campeones. Aviam, Javier Bardem ja és un problema perquè és una pel·lícula una mica coral, on doncs, sí. Esclar, els de repartiment es barregen amb els protagonistes i tal. I en José Coronado, bueno, ell és el que porta tot el pes de la pel·lícula Tu Hijo, i també podria haver sigut un bon candidat, però, per tant, Antonio de la Torre, res a dir.
Mm-hmm. Antonio de la Torre, dels millors tipus protagonistes aquí. Després anem a l'actriu, que aquí, dels tu passaves per la pena.
Va ser
López,
una sorpresa.
I va sortir la Susi Sánchez.
Sí, va ser una sorpresa. En fi, jo no he vist La enfermedad del domingo, no tinc ni idea, no sé ni si es va, perquè
va ser l'única nominació que tenia, no sé si tenia alguna altra.
No ho sé, no t'ho puc assegurar.
No me'n recordo.
Però bé, Penélope Cruz, val a dir que hi havia un hàndicap, i és que en la pel·lícula Penélope Cruz, que està nominada com a actriu protagonista, també tenia el mateix problema que Javier Bardem. Era una pel·lícula amb força repartiment coral, on el protagonisme se'l repartien també entre diverses... Era una altra. I Lola Doñas, per Viaje al cuarto de una madre, que, per cert, va ser una pel·lícula bastant denostada en els premis... Goya, en fi, jo veig que van denostar molt en el cinema català, Tot, deixant-ho anar així, com diu aquell, ahí lo dejo.
Cal dir que la Susi Sánchez era una de les actrius també protagonistes en una sèrie que fa poc van fer Telecinco, que era Presunto Culpable, i que feia de la mare dels protagonistes.
Només val a dir, imagineu-vos la poca confiança que tenia en què li donguessin el premi, perquè aquella mateixa tarda tenia actuació teatral en un teatre de Madrid. Va anar a fer La catifa vermella, va anar a fer l'actuació en l'obra de teatre que estava interpretant i va tornar a la cerimònia. Bé, amb aquesta manera te dona una idea de la sorpresa que hasta amb ella mateixa li va representar que li donguessin aquest premi.
Ens anem ja amb els secundaris, els de repartiment. Tu vas apostar a Juan Margallo per Campeones.
Sí, però em vaig equivocar. Mm-hmm. No, però és que em vaig equivocar perquè vaig confondre el personatge, sincerament.
Per el novell.
Sí, exacte. Jo tenia al cap aquell noi que després va guanyar el Premi Elector Revelació. Perquè jo, mira, com que no li conec el nom, sincerament, no li coneixia el nom, clar, jo vaig identificar aquest Juan Margallo, que en la pel·lícula és el director o de l'escola o del club on doncs, fan que el protagonista vagi a fer les hores de treballs a la societat. Però jo vaig imaginar que era aquell noi de les ulleres que després va protagonitzar el discurs que s'ha fet viral a les xarxes socials.
Sí, i tant. Que no el van ni tallar ni se van...
No. Això també és una cosa que no trobo jo encertada, perquè, aviam, la discriminació positiva, d'acord, que val, que sí, que allà, que aquí... Però, aviam, si les normes són les que són...
Després ja haguessis vist les xarxes socials...
Sí, però vull dir, hem de dir les coses com són. Que sigui políticament correcte o incorrecte, no ho sé, però si aquí hi ha unes normes que la pobra noia que després va sortir a parlar del vestuari o del maquillatge a la que es va passar una mica
ja
li van posar la música i no van passar ni dos premis després d'aquell, per tant, en fi, bueno.
Vinga, ràpidament, doncs va guanyar Luis Zahera per al Reino.
Sí, en Luis Zahera en fi, és, un, és l'assistent de l'Antonio de la Torre a la pel·lícula,
sí.
I ara us diré per què l'identifiqueu. És la pel·lícula que protagonitza, la sèrie que protagonitza José Coronado a Telecinco sobre el mafiós gallec, no sé si us sona, doncs ella és el seu guardaespatlles. Però el podeu veure a l'anunci de
la Valldam.
És el barman que té l'ull tapat.
Tapat.
Doncs aquest és en Luis Tahera.
Ara mira, t'anava a dir això, el coneixerem per això. Que no el coneixi...
El podeu identificar més per l'anunci que per la sèrie d'en Bandeira.
I aquí tenia un moment estel·lar allà en el balcó.
En el balcó, sí. Bueno, és que precisament els actors protagonistes, els actors de repartiment, la gràcia està en que el seu paper és curt però intens. Mm-hmm. I jo sempre poso com a exemple la Penélope Cruz de Vicky Cristina a Barcelona. La seva actuació és curta, però dona fa una revolució a la pel·lícula, que en el seu moment doncs, és senzilla i sense cap mena de pretensió, però la Penélope Cruz li dona molta vida i va guanyar l'Òscar. Però aquí, en Luis Tahera, és aquest actor.
I ja per acabar, doncs, tu apostaves a la millor actriu de repartiment per l'Anna del Castillo, Viaje al cuarto de mi madre, i la guanyadora va ser Carolina Juste per Carmen i Lola.
Aquí també tornem a dir el mateix. Vull dir, jo no sé fins a quin punt els premis van anar encaminats a premiar amb algú o a denostar a segons qui.
Potser va ser un premi al col·lectiu gitano que no havia estat mai premiat o perdonat.
Li van donar el premi a la direcció Nobel, també.
El que tracten aquí, Carmen i Lola, són dues noies gitanes lesbianes amb un col·lectiu com és el gitano, que això...
Però veus, aquí tenim el mateix, una actriu de repartiment que és gairebé tan protagonista com l'altra.
Sí, perquè ella és la psicòloga o...
Entens? I esclar, llavors ens trobem amb aquesta dicotomia. Però... ja dic, jo durant el llarg de la gala vaig anar veient que moltes de les candidatures en les que representava una producció catalana es quedaven una mica de costat. Els efectes especials va ser una de les excepcions, però no ho sé. Em va donar la impressió de que hi havia més que a favor de, en contra de.
Molt bé, doncs això és el que va donar de si la travessa i els comentaris que hem fet d'aquests principals premis. Havíem de ratificar la dels Oscars, Jordi, perquè no tenim temps, si cas ho deixaríem, si et sembla bé, perquè ja tenim la setmana que ve, perquè ja tenim temps. La setmana que ve doncs irem per la travessa dels Oscars i ara anem ja ràpidament per les estrenes, començant per sempre la frase habitual. Franceses, quantes?
Una.
Una
declarada. Declarada, que és La classe de piano. És una pel·lícula dramàtica, en tots de comèdia, que parla d'un jove doncs, una mica descarriat, però que li agrada molt la música, i això ho amaga davant dels seus amics, perquè com que això de que t'agradi la música no és gaire ben vist en segons quins cercles, sobretot aquests cercles dels suburbis i tal, i que a partir d'una malifeta, que és detingut i tal, aconsegueix lliurar-se'n gràcies al director del Conservatori de París, que veu en ell una possibilitat de donar-li unes classes adequades per poder-lo presentar en un concurs de piano. Pel·lícula sense cap mena de pretensió, però que són d'aquelles que per desconnectar i per no sempre veure el mateix d'acció... No és la comèdia
francesa. Per entretenir, sí.
No és la comèdia francesa típica, però sí que és una pel·lícula dins d'uns cànons cinematogràfics força correctes. I llavors, bueno, continuem, hi ha pel·lícules que arriben amb el seu títol original, escrit Beast. És una història d'una dona que viu en una dicotomia entre el control de la seva família, que és molt, molt sobreprotectora i opressiva, i també té el problema de que està enamorada o se sent atreta per un personatge estrany, i que tothom sospita doncs, que ha fet una sèrie de malifetes que no es poden estar, que no s'han comprovat. Però bueno, aquesta dicotomia la col·loca en aquest plan. High Life és una coproducció europea de ciència-ficció i en el repartiment hi trobem a Robert Pattinson, el de Crepúsculo, que, bueno, de tots aquests actors que en el seu moment es varen encasillar molt, ara estan intentant, doncs, anar fent papers per sortir-se'n del protagonista de Harry Potter i, bueno, els protagonistes de Harry Potter.
Sí.
Doncs aquí parlen d'un grup de convictes que els envien a l'espai una missió i amb la promesa de que això els hi servirà per redimir la seva pena, no? Sí, te'n recordem del CD del Patíbulo, que també havien de fer, però bueno, aquí se'n van a l'espai a inspeccionar o a investigar un forat negre. Esclar, els anys passen, ells estan allà i el que se'n donen compte és que no deixa de ser que estan en una presó igualment. Canviem de gènere, anem a una comèdia, Jefa por Accidente. La Jennifer López és una empleada de supermercat que, gràcies a que un seu amic doncs li falsifica, li falsifica clarament el currículum a les xarxes socials, doncs la criden per una entrevista amb una empresa d'alt standing, no? I ella demostra que l'experiència i la intel·ligència a vegades val més que qualsevol títol universitari que ella no té, però que, clar, com que en el currículum de les xarxes socials ho diu, doncs la fitxen per això. És una comèdia romàntica. Arriba la segona part de la Lego Pel·lícula, que ja hi ha hagut alguns altres títols que s'han anat estrenant, on diversos personatges d'aquesta pel·lícula eren protagonistes, també, amb figuretes d'aquestes de Lego. Doncs aquesta és la continuació de l'original.
És curiós, perquè avui en parlàvem d'això. Avui, recordem que fa 5 anys, la notícia era que aquesta setmana s'estrena la pel·lícula Lego, un fet ben especial per l'escalenc Xavier Targa, que de jugar-hi de petit i actualment disposa d'una col·lecció destacada. En aquella època, que també formava part de l'equip de cine.
Aquella va ser l'original, va ser la que va causar furor, com totes aquestes pel·lícules que donen la sorpresa en el moment en què s'estrenen. Bé, aquesta ja no hi ha la sorpresa de la primera, però bueno, és una pel·lícula d'animació, d'aventures, sense cap mena d'interès en demostrar res, però que, esclar, ens parla el pas dels anys i com estan els nostres personatges encapçalats per l'Emmet, aquest ninot que es va enfrontar als mestres constructors en la primera. Històric, Maria, reina d'Escòcia.
Sí.
Un personatge que l'hem vist en diferents versions, sempre formant part d'altres personatges. Elisabet, pel·lícules en què sempre era el rerefons, però que el protagonista era un altre. En aquí és al revés, ella és la protagonista i el rerefons són els altres. La història ja la sabem.
Sí, la Maria Estuardo.
La Maria Estuardo. Per tant, l'enfrontament amb Isabel I, doncs, que
eren cosines.
Exacte, eren cosines, i les coses no van anar massa bé per
Maria, la Isabel de Tudor i la de Maria Estuardo.
I Maria Estuardo. Vale, doncs aquesta és la pel·lícula històrica de la setmana. El terror el tenim amb The Prodigy, que és una mare que sospita que el seu fill està posseït per algunes forces sobrenaturals i més aviat malignes. Una pel·lícula que té un tràiler que al final, doncs, si no salteu de la butaca, doncs poc se'n faltarà. I White Boy Rick, una pel·lícula basada en fets reals sobre un jove que va ser confident de l'FBI quan tenia 14 anys, però que això també el va portar a viure al món de les drogues i que va acabar sent abandonat per aquells que en principi el protegien. El pare d'aquest jove està interpretat per Matthew McConaughey, un actor força